De Navarro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Hola, buenas tardes. Soy Rakitic, Ivan Rakitic. Les hablo desde concentración de selección Croacia en Brasil. Como bien sabéis, mañana me hace de mucha ilusión de debutar en Mundial de Fútbol, pero también de mucha ilusión de poder dirigir primeras palabras azulgranas a mi nueva afición. Estar muy contento, muy feliz de verdad de venir a Barcelona. Soy hombre de pocas palabras, verdad es que sí, pero bueno, solo insistir en agradecer Sevilla todo lo que me ha dado. He sido muy feliz e incluso se me ha enganchado un poco el acento andaluz. En fin, también agradecer al Barcelona confianza en fichaje. Yo tenía claro que venir al Barça era mi prioridad, Madrid llamarme, también Atlético, pero primera opción siempre Barcelona, por equipo, jugadores, historia, ciudad. También ilusión venir acá a Barcelona, porque vive un señor que se llama Carlos Jesús, que hablaba sobre mi planeta, Reticulín, y por eso también de hacer ilusión de venir y conocer a Carlos Jesús. Así que desde Brasil un abrazo a todos. Espero que en pocas minutos se haga oficial fichaje. Acuerdo hecho, pero solo falta alguna tontería. En cuanto se haga oficial, enviaré a dos minibuses con mi familia de Dubrovnik a Barcelona para visitar Sagrada Familia, Rambla, Camp Nou, Playa Barceloneta. En fin, muchas cosas bonitas de Barcelona. Un abrazo, una abrazada desde Brasil, Visca, Barça, Croacia y Cataluña.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Molt bona tarda. El Mònaco li ha donat un cop de porta inesperat a Víctor Valdés en feus d'aquesta clàusula per la qual queda alliberat del compromís de contractar el porter català. El club monegàs, que es desprèn doncs, del porter mentre aquest segueix recuperant-se de l'operació de lligaments creuats del seu genoll dret. Immediatament, després de que l'equip difongués ahir la notícia, la primera sensació que vaig tenir va ser que el futbol no té escrúpols ni sentiments. El club del milionari rus Dmitri Riboloyev s'ha desdit després de la lesió que va patir Valdés el març passat davant el Celta. Al web del Mónaco, ni una línia sobre aquesta decisió. Evidentment que tampoc podia aparèixer, perquè en la web del Principat, doncs, a Valdés encara no hi havia cap comunicat oficial i a Valdés, com dèiem, encara li queden 3 setmanes de contracte amb el Barça. Però el segon que ens va venir al cap, almenys a mi, doncs van ser les paraules del president Bartomeu al vestidor del Camp Nou. Us en recordeu? Ho va comentar, al costat d'un Víctor Valdés desfet, trencat, en la seva pitjor nit, aquesta del Celta, quan es va lesionar. Doncs aquell dia, el Barça, mitjançant el president Bartomeu, li feia saber que mantenia la porta oberta si la lesió li reportava qualsevol contratemps inesperat. Un detall més per part del club. Però Valdés va seguir fent les coses de manera equivocada. Se'n va anar donant un cop de porta, sense donar explicacions, sense acomiadar-se de l'afició després de defensar la porteria del primer equip durant 12 anys. El Barça ara no té cap compromís moral amb ell. Ja no els lliga res. Ahir ningú esperava tampoc la trucada del seu agent Ginés Carvajal. Però Valdés tornarà a tenir equip, n'estic segur. Un gran club, però, que l'esperi fins al 2015, amb la seguretat de que comptarà a partir d'aleshores amb un porter increïble. Valdés pertany ja al Barça del passat. Ell ho ha volgut així. Ara ja és tard, perquè el Barça ja ha fitxat un porter alemany i està a punt de fitxar-ne un altre, a més de pujar també a Masip, del filial al primer equip. El club, que no és una ONG, ha de vetllar també pels seus interessos, pel dels seus 100.000 socis i abonats. Ni tan sols jo veuria amb bons ulls que el Barça ara li cedís les seves instal·lacions a Valdés perquè segueixi amb la recuperació de la seva lesió. Perquè, no ens enganyem, seria un element pertorbador ara que volem posar en marxa una cosa nova de la mà de Luis Enrique. Jo a Valdés, sincerament, no li desitjo cap mal. L'he admirat des del primer moment. Ser porter del Barça no és fàcil. I ell ens va donar la Champions de París, la de Roma. Les seves aturades ens han donat punts i títols, sobretot molts títols, però ara el destí, doncs, se li ha girat en contra i la seva manera de ser, fins a l'últim moment, made in Víctor Valdés, doncs li ha passat factura. La lesió ha estat una desgràcia, però la seva manera de marxar tampoc ha estat l'adequada per, podríem dir, doncs, el millor porter de la història del Barça. Doncs això ja no ho sé, perquè no vaig veure jugar Ramallets, però sí que sé que Valdés és el que més títols ha aconseguit i el seu comiat i la seva situació, actualment, no estan a l'alçada del que ha estat.
I parlant d'estar a l'alçada o no, 32 hores, aproximadament, és el que resta, a hores d'ara, perquè comenci el Mundial de Brasil, perquè el Mundial doni el tret de sortida, i jo precisament vull parlar de si estarà a l'alçada o no aquest Mundial. Avui m'ha donat per posar al Google això de compte enrere Mundial Brasil per no haver de calcular les hores. Ja sabeu que jo i les matemàtiques no som gaire amics, i també doncs, perquè a mi m'agraden aquests rellotges en què doncs, va tirant cap enrere i cada vegada doncs, resten menys minuts i hores perquè es doni doncs, el gran esdeveniment, ja bé sigui una Olimpiada, un canvi d'any, el propi Mundial. M'agraden aquests rellotges, sóc un friqui, ho admeto. Moltíssimes coses per arribar al partit inaugural de demà, moltíssimes les que han passat mentre el rellotge anava fent el compte enrere. Unes agulles del rellotge oficial que han anat girant a contracorrent per a molts. Parlo d'alguns jugadors, d'equips i també parlo de la pròpia organització. I és que la conclusió a la que vull arribar avui és la següent. Crec que encara no s'estallés pel Mundial. Crec que s'hauria d'endarrerir. Sé que molts ara em matareu perquè tots tenim ganes de que comenci el Mundial, però de veritat, crec que demà comença un Mundial que no serà un gran Mundial, que serà un Mundial a mitges. Perquè, bueno, hi he posat dos punts aquí a analitzar. El punt número 1 per mi, per la pròpia organització i pel país en si. Ahir llegia un article que em posava els pèls de punta al voltant de la inseguretat amb la que viuen els companys periodistes que s'hi han desplaçat per cobrir aquest gran event esportiu. Si teniu temps, entreu a l'especial de Marca, de marca.com, del Mundial, i allà hi teniu el testimoni d'un tiroteig que van viure en primera persona uns periodistes argentins que es dirigien cap a la ciutat esportiva on s'hi està entrenant l'Argentina de Messi. Un testimoni que, a més, també reflexiona sobre les dificultats per desplaçar-se d'un lloc a un altre, que també parla dels barris i de com canvien del dia a la nit, de les faveles. Un punt, aquest número 1 que us estic apuntant, al qual també vull afegir la problemàtica de les constants protestes que s'han anat produint al llarg de l'any al propi país i que al final han acabat amb una vaga al metro de São Paulo que posa en seriós risc l'accés al partit inaugural de demà de moltíssims aficionats. Per mi aquest és un dels punts més importants. Crec que Brasil no està a l'alçada, malgrat ser una gran potència econòmica, per organitzar un Mundial. I atenció, perquè Rio de Janeiro albergarà unes Olimpiades. És a dir, déu-n'hi-do la responsabilitat que se li ha donat a Brasil en aquests pocs anys. A part també, tots podem recordar els problemes que hi ha hagut en les infraestructures i construccions dels nous estadis. Veurem com respon Brasil a partir de demà amb l'organització d'aquest Mundial. I punt número 2 i últim punt, crec que hi ha moltes i moltíssimes seleccions que no arriben en el seu millor moment i que no podran oferir un gran espectacle. De fet, crec que les que arriben en millor estat de forma són seleccions petites. Digue-li una Bèlgica, una Bòsnia, Croàcia, Suïssa, Uruguai, Costes de Marfil. I és que digueu-me, hi ha alguna gran selecció que us ofereixi la gran seguretat de que opta seriosament al Mundial? Possiblement l'única sigui Brasil, per això que és anfitriona, però si ha de dependre només de Neymar, molt irregular aquest any al Barça i amb el turmell entre cotons, anem llestos. Vaja, que per tot això que us he dit i perquè hi ha molts jugadors que arriben com Neymar entre cotons al Mundial, per tot això i per moltes coses més, crec que demà no començarà un dels millors Mundials possibles. Potser Al final, també és veritat, com en moltes altres ocasions, m'hauré d'empassar les paraules. Tant de bo que sigui així, però, per exemple, hi ha una selecció que hi ha del tiqui-taca, que diuen, l'espanyola, que, per exemple, arriba en un estat de forma molt baix. I això ja en diu molt del que podrem veure en aquest Mundial.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, al Zona Mixta...
Què tal? Molt bona tarda. Últim dimecres ja de la temporada, Com ha passat el temps? Bé, avui dimecres, l'últim, com us dèiem, dia 11 de juny, on començarem una nova edició del Zona Mixta, repassant també els titulars més destacats del dia.
Moltes coses de les que parlen aquest dimarts, però òbviament algunes que destaquen sobre d'altres. Avui, va, ens centrem ja en aquest Mundial i... us fem una gran pregunta, que és la que té Del Bosque al cap. Què pensa Del Bosque a l'hora de posar un 11? Quin serà l'11? Avui a taula parlarem precisament del Mundial i d'aquest 11 que pot posar Del Bosque divendres.
Com bé dius, a taula serà torn per parlar del Mundial i tot seguit, a l'espai Connexió Blanc i Blava, parlarem de l'última hora de l'Espanyol i a l'espai Connexió Blaugrana us aproparem la darrera hora del Futbol Club Barcelona.
Molta informació de la que parlarem i molta informació que també intentarem, doncs... parlar-ne de tot plegat, analitzar-la avui al temps de tertúlia. Serà 2:45 del migdia, avui amb el Víctor Malo del diari Gol, Rafa Riverso de Tutosport i el Catena Xioponés i el José Antonio Meca, col·laborador de Pericos Online.
I com ja sabeu, un dia més per acabar el programa, doncs repassarem l'agenda del dia amb aquells esdeveniments que encara tenim pendents per aquest dimecres, dia 11 de juny. David, et sembla que comencem?
Som-hi, vinga, va.
Endavant.
Els titulars.
És un somni fet realitat.
Aquestes van ser les primeres paraules d'Ivan Rakitic al ser preguntat pel seu imminent fitxatge pel Futbol Club Barcelona.
Unes paraules que ens les han fet arribar els companys del diari Sport, els que han pogut parlar amb el jugador croat durant la concentració de la seva selecció al Brasil.
Recordem que demà, precisament, la selecció de Rakitic inaugurarà el Mundial davant l'anfitriona, la Brasil, de Neymar.
Pel que fa al fitxatge del jugador sevillista, hem d'apuntar que la xifra final del traspàs, a falta que s'acabi fent oficial en les properes hores, acabarà sent d'uns 17,5 milions d'euros i en l'operació encara no està del tot assegurat que hi acabi entrant el filial Denis Suárez.
En un últim apunt també en relació a la imminent arribada del jugador croat a Can Barça, segons informen diversos mitjans de comunicació, ahir mateix un membre del gabinet mèdic blaugrana va viatjar cap a Brasil per realitzar el pertinent reconeixement mèdic al nou jugador barcelonista.
I del fitxatge de Rakitic al possible fitxatge de Claudio Bravo, i és que malgrat la indecisió de Jonathan Dos Santos, que no vol recalar a la Reial Societat, sembla ser que el Barça dona per fet que acabarà confirmant-se l'adquisició del porter xilè.
L'oferta econòmica acabi anant o no Dos Santos, al final no superarà els 8-10 milions d'euros.
Mentrestant, el que sí que abandonarà la disciplina blaugrana serà Espinosa.
El migcampista del filial acabarà recalant amb tota seguretat a les files del València. Espinosa ha arribat a afirmar que li van oferir renovar per dues temporades amb el Barça B i no pas amb el primer equip, un fet que ha decepcionat i molt el jove jugador blaugrana.
Com sempre, tota aquesta informació en clau barcelonista l'ampliarem a l'espai Connexió Blaugrana, un espai en el que, per cert, també apuntarem que ahir Luis Enrique, a contrapronòstic, ja va rebre l'alta mèdica després de ser sotmès a l'operació d'apendicitis i que, a més, Bartomeu acaba d'anunciar que hi ha un superàvit al Futbol Club Barcelona de 30 milions.
I del Barça passem ja a parlar ara de l'Espanyol, avui amb el nom propi de Víctor Sánchez.
El de Rubí estaria molt a prop d'arribar a un acord amb el club per renovar fins al 2018 unes negociacions que sembla ser han estat més complicades del previst a causa de l'important interès del Villarreal sobre el migcampista.
Així doncs, l'Espanyol ja està a prop de tancar una de les tres ampliacions de contracte més importants. Ara restaran per concretar-se les de Sergio García i Quico Casilla.
Això en quant a renovacions, perquè en quant a entrades sona cada dia amb més força el nom de Dani Pacheco.
I és que l'entorn al davanter de l'Alcorcón assegura que l'acord amb l'entitat espanyolista està molt a prop de tancar-se.
Com a última punt en blanc i blau, comentarem que segons els nostres companys de Pericos Online, la gira per Xina Perilla.
L'àrea esportiva necessita començar a planificar la pretemporada i des de màrqueting encara no s'ha tancat cap acord tangible sobre una gira asiàtica i és per aquest motiu que segurament al final l'opció xinesa acabarà descartant-se.
Com sempre, ampliarem detalls a l'espai Connexió Blanquiblava.
Passem ara a comentar la darrera hora del Mundial del Brasil 2014, insistim. Un Mundial que demà donarà el tret de sortida amb el partit inaugural entre Brasil i Croàcia.
Ahir la selecció de Portugal disputava el seu darrer partit amistós i el solventava amb una golejada 5-1 davant d'Irlanda.
Un partit en el qual hi jugava prop de 60 minuts un Cristiano Ronaldo que tot sembla indicar ja s'ha recuperat de la seva lesió al tendó rotulià.
A tot això apuntem que l'italià Nicola Rizzoli serà el col·legiat encarregat de dirigir el proper divendres el partit entre la selecció d'Espanya i la d'Holanda.
I per últim, i també en relació al Mundial, afegir que segons el seleccionador uruguaià Óscar Tabárez, la seva estrella Luis Suárez ja està en perfectes condicions per jugar i que, per tant, ja està del tot recuperat de la seva lesió al genoll.
I tanquem plana futbolística apuntant que avui es disputen les anades de semifinals del play-off d'ascens a la Lliga BBVA.
Són el Córdoba-Múrcia a les 8 del vespre i les Palmes Sporting a les 10 de la nit.
Ja en bàsquet, el Barça haurà d'esperar per certificar la seva classificació per a la final de la Lliga Endesa. El València Bàsquet guanyava el Palau 70-74 i salvava el primer matchball en contra.
Tampoc aconseguia la classificació per la via ràpida el Real Madrid, que perdia la pista de l'Unicaja de Màlaga per 88-75 i haurà d'esperar dijous per intentar aconseguir l'accés a la final.
D'altra banda, Dusko Ivanovic és des d'aquest dimarts nou entrenador del Panathinaikos grec. L'extècnic del Laboral Kutxa o del Barça, d'entre d'altres equips, firmarà amb el flamant campió grec per a les properes dues temporades.
I a la NBA, el San Antonio Spurs sorprenent els Miami Heat en el tercer partit de la final de la NBA. El vence 92-111 i tornaven a avançar-se en el marcador global de la sèrie per 2-1.
Leonard, que anotava 29 punts, es convertia en l'estrella indiscutible d'un equip texà que gràcies a un alt percentatge d'encert recuperava el factor pista.
I a tot això, Derek Fisher, de 39 anys, sense cap experiència a la banqueta i que fins fa 10 dies encara jugava amb els Oklahoma City Thunder, serà l'encarregat de redreçar el rumb de l'equip dels New York Knicks.
Això ho deia Phil Jackson, així ho decidia el propi Phil Jackson, director d'operacions de la franquícia de Nova York.
I en ciclisme, la tercera etapa de la Dauphiné no deixava canvis en la classificació general. Els equips dels velocistes acabaven amb totes les escapades i a la meta l'alemany Niklas Arndt s'imposava amb un ajustadíssim sprint amb el belga Chris Bockmans.
En futbol sala, el Barça l'Esport presentava aquest dimarts el primer dels tres reforços que tindrà Marc Carmona de cara a la propera temporada.
Ahir era el torn de Rafa Usín, procedent del Magna Navarra, on hi va ser el màxim golejador amb 25 llanes. El madrileny, de 27 anys, firmava per 3 temporades amb el club blaugrana.
Recordem també que les pròximes setmanes es faran efectives les incorporacions de Bateria i Ferrao a la disciplina del Futbol Club Barcelona.
I finalment, en handbol, el Barça també presentava el recanvi de Juanín García, l'extrem islandès Gudjon Sigurdsson.
El jugador de 34 anys arriba procedent del Kiel alemany i firma amb el club blaugrana per a les dues pròximes temporades.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, que ja som a taula. En aquest dimarts parlem ja de la selecció espanyola, parlem ja del Mundial. Parlem de Del Bosque. Quin 11 farà servir Del Bosque? Quina alineació, de fet, faríeu servir vosaltres pel primer partit davant d'Holanda?
Jugaríeu amb endavanter centre o amb un fals nou?
Ui, quin dilema. Amb interiors o amb extrem pur?
Són diverses, aquestes dubtes que sorgeixen a l'entorn d'aquest 11 titular de Del Bosque. Ja sabeu que al Twitter i al Facebook ens podeu fer arribar la vostra opinió, tal i com ha fet un dia més en Francesc Boix, David.
Sí, ell ens diu aquest 11 titular, anem a cantar-lo. Pel Francesc Boix hauria de jugar amb Casillas, Juanfran, Piqué, Ramos i Jordi Alba, al mig del camp Busquets, Xavi i Xavi Alonso, i a dalt Pedro, Villa i Cesc.
Es deixa fora Iniesta, eh?
Sí, 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 està deixant fora Iniesta i, per exemple, hi posa David Villa. Seria una gran novetat. Sí que és cert que en l'últim amistós va ser el golejador.
Sí, golejador, correcte. Sí, sí, ja et dic. Jo doncs veig un doble pivot amb Busquets i Alonso, això sí. Una línia de 3 amb Xavi per davant dels dos pivots, Pedro a una banda i Iniesta a l'altra. I aquí em sorgeix també el dubte principal. Si jugarà Cesc, si jugarà Villa, si jugarà Diego Costa...
I a part també ens hi posa Juanfran en lloc d'Azpilicueta, que serien els dos possibles laterals per a aquesta selecció.
Jo també ho avalo, ara per ara.
Juanfran per davant.
Amb... Sí, ha acabat per mi a millor nivell que no pas Azpilicueta la temporada.
Bueno, veurem al final què fa Del Bosch, que estic bastant d'acord amb aquesta línia de l'alineació que ens diu el Francesc Boix, tot i que jo a Iniesta, òbviament, no el deixaria fora de l'onze titular.
Evidentment que molts també comparteixen aquesta opinió. 2:24, fem una petita pausa i tornem ja amb la darrera hora blanca i blava i la connexió blaugrana. No marxeu, fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LBA Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. Goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. Goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanquiblava. Ahir insistíem en que l'actualitat periquita està un pèl apagada en aquesta setmana, almenys en aquest inici de setmana, en què possiblement els temes principals doncs, són la renovació, atenció, important, aquesta renovació de Víctor Sánchez, i el fet que la gira per Xina sembla que possiblement al final hagi estat més fum que una altra cosa. Ara us l'explicarem, però ahir ja els nostres companys de Pericos Online en aquesta mateixa casa, a Ràdio Estel, ja us explicaven que segurament no s'acabarà duent a terme aquesta gira xinesa, la qual cosa, punt número 1, hagués reportat molts beneficis al club. Punt número 2, doncs també hagués ajudat a la imatge del club a vendre's a l'exterior. I punt número 3, perquè no també important, hagués ajudat a que aquest inversor xinès estigués encara més a prop. Una de les coses, aquesta inversió xinesa, de les quals ja fa aproximadament una setmana de la qual no se'n parla. Per tant, un tema que també està força apagat. Però insistim, en el dia d'avui es parla de que perilla la gira per Xina, sobretot per un motiu en concret. I el motiu és tan simple i que es pot entendre tan bé com que l'àrea esportiva necessita ja començar a planificar la pretemporada, una pretemporada per als de Sergio González que encara no ha pogut començar a planificar-se. De veritat que és molt greu que a aquestes alçades, ja dono la meva opinió, que un club de primera divisió no hagi pogut començar a planificar la pretemporada. Per tant, si en les properes hores, i això ens ho deien ahir els companys de Pericos Online, no es tanca aquesta gira per Xina, cosa que sembla que el departament de màrqueting no haurà pogut arribar en les properes hores, doncs s'acabarà tancant ja de per tot aquesta possibilitat de marxar i fer una gira asiàtica. L'altre nom del dia, Víctor Sánchez. Segons molts mitjans de comunicació, Mundo Deportivo, Sport, el propi portal de Pericos Online, el titular és ben clar i contundent: Víctor Sánchez fins al 2018. El seu agent es va reunir en el dia d'ahir amb el president Joan Collet i per la propera setmana es pot tancar aquesta renovació. Així doncs, estaríem a prop de tancar una renovació molt important per la família Periquita, un dels pulmons del mig del camp. Ara només faltarien d'aquestes tres ampliacions de contracte de les quals us parlàvem abans en titulars, de les tres tan importants, Quico Casilla, Víctor Sánchez i Sergio García, ja només ens faltarien per tancar la del porter Quico Casilla i la del davanter del Buen Pastor, Sergio García. A tot això, l'actualitat periquita també ve marcada avui per un nom en concret, el de Dani Pacheco. El club ja tindria lligat a l'atacant, el jugador del Alcorcón, que segons el seu entorn el col·loquen ja de manera definitiva a l'Espanyol. A l'acord sembla que ja és imminent i per tant en breus s'acabarà confirmant que Dani Pacheco, que un dia sí, un dia no, sembla que estigui a l'Espanyol, ara sí, sembla ja segons el seu entorn que l'Espanyol ja ha confirmat el seu interès i que per tant en breus s'arribarà a un acord entre l'Alcorcón, el propi jugador i l'Espanyol. Recordem a part que el jugador finalitza contracte amb l'entitat madrilenya. I ja per tancar aquesta actualitat periquita, una curiositat, i és que això de la meravellosa minoria també s'ha titulat a Pericos Online com a meravellosa imaginació. I és que des del club s'està fent una tria d'alguns d'aquests missatges amb els quals els seguidors periquitos han reinterpretat aquesta campanya, magnífica campanya de comunicació que es va posar en marxa la setmana passada. Ja sembla que fa molt que s'ha posat en marxa, no, fa només una setmana i ja ha donat molt de si, molts missatges a les xarxes socials, alguns d'ells molt imaginatius, molt curiosos i que doncs han captat l'atenció del mateix club que també doncs els publicarà. Això en quant a la informació de l'Espanyol, una informació que tanquem ja només dient que Màgic Díaz, atenció, diu que no ha tractat el tema Víctor Ruiz amb el València. Per tant, aquesta possibilitat de que torni Víctor Ruiz, de moment, allunyada.
Cada dia de 2 a 3 del migdia, sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana.
Vinga, i ara si anem amb aquesta darrera hora blaugrana i com us dèiem, la primera notícia i la que més ens alegra és que Luis Enrique ja és a casa. Sortia ahir de l'Hospital Mutual de Terrassa, on també deia la premsa doncs, que bé, com un nen petit havia tingut apendicitis, però que per sort tot ja estava bé i que ara li tocava doncs, fer repòs entre cometes perquè també tenia feina acumulada de cara a la planificació de la propera temporada. Una planificació que gira entorn també d'Ivan Rakitic. El seu fitxatge doncs, és imminent, segueix pendent d'uns serrells per veure si finalment entra o no en l'operació Denis Suárez, el jugador de la filial blaugrana, que aniria cedit al Sevilla, però com us dèiem, doncs, encara està pendent de tancar-se el fitxatge per aquests petits serrells que queden amb Denis Suárez. Un Rakitic, a més, que declarava i els companys del diari Sport que bé, estava molt feliç, que era un somni fet realitat i que, per tant, doncs, ja podem interpretar que bé, un dia més, si no és avui, serà demà, Rakitic serà oficialment jugador blaugrana. Canviem de jugadors i anem a parlar d'un jugador que ja fa temps que el coneixem i que, bé, el seu nivell ha estat immillorable. És Leo Messi, que deia per la televisió Deporte TV que li agradaria i molt jugar la final contra Neymar, la final del Mundial, m'estic referint. I, bé, un Messi que segueix sent notícia també per diverses acusacions, en aquest cas judicials i legals, i el seu pare, i també representant Jorge Messi, acusava a la premsa de Madrid doncs, de mentir i confabular sobre el seu fill, sobre Leo Messi, i ho lligava i ho vinculava tot plegat amb aquestes darreres informacions que apuntaven que la Guàrdia Civil estaria investigant a Messi per haver cobrat diners negres en amistosos organitzats. Això és el que deia el seu pare, també el que deia Leo Messi sobre jugar a la final del Mundial contra Neymar, i un altre dels noms propis avui ha estat Josep Maria Bartomeu, el president blaugrana, que ha anunciat un superàvit de 30 milions. Ho ha dit en el seu discurs al Senat, integrat pel primer miler de socis del club, que ha celebrat a la sessió ordinària del 2014 en l'Auditori 1899. Bartomeu deia que també, doncs, a part d'aquest superàvit, té la intenció d'acabar el seu mandat com a president i que ara per ara el primer equip està a les portes d'una nova etapa després de passar la temporada més difícil de la història recent. Que ho agafen amb il·lusió i que el repte, doncs, està marcat com per tornar a estar al més al, doncs, a les competicions després d'una temporada en blanc. I en l'últim apunt d'aquesta connexió blaugrana us parlaré de Javier Espinosa, perquè, com us dèiem en els titulars, el jugador fins ara de l'equip filial blaugrana aviat es convertirà en jugador del València. Espinosa deia, doncs, a Willova, el mitjà digital, que l'oferta que li va fer el Barça era per 2 anys més en el filial, sense tenir en compte el primer equip, i que això per ell, doncs, havia estat una oferta decebedora. Per tant, el jugador manxec fins ara al Barça ve, que fa les maletes i marxa cap a València, on serà, doncs, el seu nou equip sota les ordres de Juan Antonio Pizzi. 2:34, fem ja la darrera pausa i tornem amb la tertúlia d'avui, amb en Víctor Malo, en José Antonio Meca i en Rafa Riverso. No marxeu, fins ara.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprim. Fosprim de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprim, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprim de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, doncs, estrenem ja la darrera tertúlia dels dimecres, eh? Divendres hi haurà altra vegada tertúlia, però avui és la darrera ja dels dimecres, la darrera de la temporada, i ho fem, doncs, amb els incombustibles també dels dimecres de les tertúlies. I començo saludant ja en Víctor Malo, redactor del diari Gol. Víctor, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, incombustible, aquí estem.
Sí, eh? Sí, no t'ha agradat, la presentació?
Sí, home, sí.
Bé, escolta'm, el Mundial ja és aquí, eh? No sé si ja tenim ganes de que comenci altra vegada a rodar la pilota i que aquest estiu, doncs, es faci més curt, si més no, amb el Mundial de Balmig.
Sí, sí, tant, estem molt expectants perquè, bueno, un Mundial sempre té aquest al·licient, aquest ingredient especial, que és un cap cada 4 anys, llavors sempre s'agafen moltes ganes i pràcticament intentes no perdre't cap partit. Al final sí que te n'acabes perdent, però té pinta de que pot ser molt, molt divertit.
Si te n'has de perdre algun, que sigui el Bòsnia-Iran, eh? Que aquest, mira, sí, què vols que et digui? Em sembla que poca gent el veurà.
Bueno, sense voler faltar a la selecció de Bòsnia ni d'Iran, a mi em sembla que serà un gran partit també. No sé si el veurà o no el José Antonio Meca. Senyor Meca, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, amics. Doncs bueno, mira, faré el possible, eh?
Farà el possible per veure aquest partit. Per cert, suposo que també tens moltes ganes de que comenci el Mundial, però suposo que també tenies ganes de que l'Espanyol fes aquesta gira per Xina, Austràlia, i al final ni a un lloc ni a l'altre, eh?
Sí, bueno, de fet, bueno, hem tingut males experiències al passat i no sé si això ha influït una miqueta, doncs, en realment no fer aquestes gires. Però, bueno, mira, lo important és fer un bon equip i intentar complir la pretemporada que ve amb les màximes garanties.
Mm-hmm. Bé, i saludo ja també en Rafa Riverso de tutosporilcatenacho.es. Rafa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, quines expectatives hi ha dipositades amb Itàlia en aquest Mundial?
Bueno, la verdad es que al inicio de cada mundial nadie se cree que Italia pueda jugar un papel importante y decisivo. Y Este año también es así. El empate a uno con el Luxemburgo, la verdad es que nos dejó un poco tocados a todos. Pero de Italia te puedes esperar siempre y todo, porque cuando se trata de competir, a la hora de competir, los italianos
yo
saben
el comparo
cómo
una
hacerlo.
Mica, és com el Madrid, no? Itàlia, al final, a l'hora de competir, sempre doncs, estan a l'alçada i realment doncs, et pots esperar qualsevol cosa de la selecció italiana.
Sí, la garra, és que tiene garra.
Más que Déu-n'hi-do el grup que li ha tocat a Itàlia, Uruguai, Costa Rica, Anglaterra. És el pitjor grup que li podia tocar gairebé?
Bueno, la verdad es que casi mejor, porque Italia tendrá más dificultades con Costa Rica que no con los otros dos, porque donde hay que competir sí que se cargan las pilas y bien. La verdad es que es un grupo con el de Alemania y Portugal que es el más difícil del Mundial y bien, bien para Italia, para ver si puede hacerlo bien ya desde la fase de grupos, que luego se dice siempre que Italia pasa así las fases de grupos y luego llega a la final. A veure.
Veurem què passa amb Itàlia, també doncs, amb la resta de seleccions. Després seguirem parlant del Mundial. Abans, però, doncs, parlem una mica del Barça, Víctor, i el cas Valdés, perquè d'ahir l'equip, el diari francès, doncs, anunciava que el Mónaco doncs, no serà finalment el seu destí. I la pregunta és ben clara, no? Ara què, Víctor Valdés?
Doncs ara sembla que s'ha quedat ben penjat, no? Jo crec que, bueno, sí, el que ha dit l'equip és que tenien... Bueno, es veu que hi havia un precontracte, això és segur, hi havia un precontracte signat entre Valdés i el Mónaco que es va fer ja a principis, crec que de la temporada passada, i sembla que el Mónaco finalment ha decidit no executar aquest precontracte, que haurà d'indemnitzar amb alguna quantitat. No crec que tampoc sigui molt, molt elevada, però, bueno... Sempre parlem de xifres altes aquí, o sigui que 1 milió, 2 milions, alguna cosa així, haurà d'indemnitzar Valdés. Però clar, ara el Víctor es queda més penjat que un pernil, no? Allà, perquè, ostres, jo crec que al final cadascú té una mica el que es guanya. Jo crec que el Víctor no ha acabat de fer les coses bé des de que va anunciar que se n'aniria, no sé si en el club de la seva vida... Va ser molt, molt negatiu, no va voler ni negociar ni parlar les coses. A última hora també, quan l'equip es jugava a la Lliga, ell se'n va anar a Alemanya sense fer equip, sense fer pinya. Jo crec que ha sigut un cúmul de despropòsits que s'han anat reproduint i al final doncs, ha tingut un final una mica trist per ell. Però bueno, al final, no sé, jo crec que ell, aquesta decisió era per diners, encara que ell mai ho ha dit directament. Quasi tothom té clar que va ser així i al final pues, l'avarícia rompe el saco, no, diríem.
Senyor Meca, què en penses de tot plegat? Té Valdés el que es mereix?
Home, jo penso... A veure, jo ja sabeu, jo tinc una altra visió. Jo penso que el porter va avisar amb temps d'antelació doncs perquè l'equip i perquè el club pugui trobar un substitut. Això l'honora, no és que sigui al contrari, o sigui, no és que sigui un agravant, sinó que és un atenuant. El tio ha sigut un professional fins al darrer moment, fins que es va lesionar. I del que li està passant ara mateix, francament, a veure, jo tinc el Mónaco com un club senyor i no crec, o sigui, tot que sigui per intentar aconseguir doncs, abaratar una miqueta la fitxa o alguna cosa així, m'estranya molt realment el que està passant, no? I és molt raro i m'estranya molt d'un club com el Mónaco.
Rafa, després de la decisió, per exemple, de tenir a Vidal amb els problemes que tenia, et decepciona que el Mónaco, veient aquests problemes físics de Valdés, ara faci marxa enrere en aquest fitxatge?
No, si al final és verdad lo que dice l'equip, no es que me decepcione porque cada uno a nivel económico puede hacer lo que quiera. Es a nivel deportivo que yo creo que Víctor Valdés... El Mónaco tampoco tiene que ganar y ganarlo todo el año que viene, pues tiene todo el tiempo del mundo para esperar a un señor portero como Víctor Valdés. Es bajo el punto de vista deportivo que no entendería esta decisión del Mónaco, a menos que no crean o sepan algo que nosotros no sabemos, o sea que la lesión sea mucho más grave, que antes de un año nos dará nada, pero... Si en octubre, noviembre, Víctor Valdés puede estar, el Mónaco tiene todo el tiempo para esperarle.
I si no acaben anant al Mónaco, Rafa, què creus que pot acabar fent Víctor Valdés? A veure, descartem que torni o que pugui prorrogar el seu contracte amb el Barça. Això em sembla que es más que evidente.
Yo creo que lo descartamos, sí, porque por motivaciones de orgullo, por razones de orgullo, porque él no pedirá volver y el Barça no le pedirá volver, porque ahora también como se está planteando la cosa, es debería el Barça hacerle el favor a Víctor Valdés de cogerle. Es que no sería un favor. Los del Barça tendrían que besar en el suelo si Víctor Valdés vuelve, porque de cara al año que viene no sabemos qué tal Ter Stegen, qué tal Bravo si llega al final y todo esto. Pues es esto, por razones de orgullo esto no acabará pasando, pero seguramente Valdés encontrará equipo, repito, si sus condiciones de salud son las que sabemos.
Y Víctor, ¿tú crees que desde el Barça se atrevirán a agafar el teléfono y preguntar?
Bueno, jo crec que ja ho van fer en el seu dia, eh? El Barça sí que, quan Valdés es va lesionar i es va saber que era de tanta gravetat, el Barça sí que li va oferir aquesta possibilitat.
Però tu creus que ara, després d'aquesta gran notícia que coneixíem ahir, hi ha hagut alguna trucada o hi haurà algun contacte?
No, bueno, jo crec que no. Jo estic quasi segur que no. Potser han tingut, no sé, jo crec que no, perquè a més és que ja et dic que Ter Stegen ja està i Bravo ja està. O sigui, no s'ha fet oficial, però ahir mateix el president de la Real Societat deia que solo faltava cerrar los últimos flecos de l'acuerdo. És segur que vindrà, llavors ja tens dos porters, ja vas dir que pujava Masip. Ara mateix és que és inviable que Valdés continuï, no hi ha volta enrere, no? Precisament ell, com ha dit abans el company, va avisar amb 2 anys d'antelació perquè es fes així, i ara que ja està tot previst i tot planejat, no té cap sentit que li ofereixin... que li ofereixin quedar-se.
Per cert, José Antonio, el fitxatge de Claudio Bravo està pendent d'alguns serrells. Entre aquests serrells hi ha la cessió, no?, de Jonathan Dos Santos. El jugador sembla tancat en banda i vol fer la pretemporada sí o sí amb Luis Enrique per intentar convèncer-lo. No sé què et sembla aquesta actitud que té el migcampista mexicà.
Home, ell es veu molt bé de forma, es veu que aquest any és el seu any, és el seu moment, i bueno, l'ha d'intentar de totes maneres possibles, intentar demostrar que pot tenir un puesto i que pot guanyar la confiança de Luis Enrique. Ara bé, com a mínim ho ha d'intentar, o sigui, jo penso que és respectable i molt, molt lògica, no? L'actitud, és un jugador amb ambició i ho ha d'intentar, evidentment.
Hauria de canviar d'opinió Dos Santos, veient que el Barça vol arribar a aquest acord i que realment doncs, no compta amb ell, Rafa?
Hombre, yo creo que sí, la verdad, después de un año pasado entre banquillo y la grada y la lesión, sí, bueno, no hubiese jugado.
No,
aquí no nos engañemos, aquí Jonathan Dos Santos está acostumbrado ahora a tener su sitio en el Barça, pero sin jugar, está acostumbrado a no jugar. Yo si fuese él me iría, pero ya pitando.
I a més, Real Societat tampoc és un escenari, que diguéssim, no l'estàs enviant
a segona
divisió o a un equip de files baixes, no? Una Real Societat correcta, que se jugarà a Europa, que ha estat lluitant fins i tot per classificar-se a la Champions, que ha disputat la Champions en aquest darrer any, per tant, en fi, veurem què acaba decidint o no Jonathan Dos Santos. El que sembla que ja s'ha decidit per venir a Can Barça i que s'està a punt ja de tancar del tot, diuen que ja és blaugrana, de fet, és Rakitic. Què us sembla aquest jugador croat, del qual diuen que ja és jugador del Barça? Què en penseu, Víctor?
Sí, jo crec que sí, que ja està fet. També és una mica com el tema del Bravo, realment, i és que ja està tot fet i només falta que s'acabin de signar 4 coses i de que potser els jugadors que han d'anar cedits doncs acabin d'acceptar aquest rol, que és potser el que costa. Jo crec que Rakitic és un perfil que li pot venir molt bé al Barça, perquè és ofensiu i defensiu alhora, no? És un tio molt físic, crec que fa 84, no? Que ens donaria una mica d'alçada al mig del camp, i aporta això, desgast físic, no només ofensivament, sinó també a l'hora de recuperar pilotes, no? Que segurament ha estat una de les mancances d'aquest Barça, no? Que ha perdut una mica aquella pressió i aquell treball tan físic que durant uns anys també havia fet al mig del camp, recuperant sempre pilotes ràpidament per seguir atacant, no? Jo crec que aquesta és la gran mancança i el Luis Enrique el que vol és jugadors una mica més d'aquest perfil, més treballadors i potser no tan talentosos, però que igualment sí que ho és, de talentosos.
Sí, sí, tant. Un migcampista total, Rakitic, perquè amb la pilota dels peus també es mou molt bé. José Antonio, et pregunto també per Rakitic I el capítol de sortides, en aquest cas, doncs, per exemple, qui anirà cedit a Sevilla, tot sembla indicar que acabarà anant cedit, és Denis Suárez. Però no es parla tampoc de noms com Afelai, Cuenca, Tello. El capítol de sortides del Barça doncs, sembla que també està una mica descuidat. No sé si veus que en aquest cas també tu Bizarreta s'hauria de posar una mica més les piles.
Home, mira, primer el tema de Rakitic, jo penso que és un tros de jugador, és un jugador increïble, com tots els jugadors que fitxa el Barça, sempre són bons jugadors. Després han de triomfar. I aquí el problema que pot tenir el Rakitic podria ser un problema molt semblant al que ha tingut el Cesc, que és la comparació permanent amb Xavi e Iniesta. Això sí que és un factor que pot jugar molt doncs, en el desenvolupament de la trajectòria del jugador. Sobre el capítol de sortides, bueno, és massa aviat, encara no estem a 30 de juny, que és una data doncs, que molts clubs esperen doncs, per començar a negociar, encara és massa aviat. També s'ha de tenir en compte que aquest és un any de Mundial i també tot es queda una miqueta, el mercat sempre es queda una miqueta més paralitzat. Al final suposo que no n'hi haurà problema perquè tant Cuenca com Bojan, que per exemple que entraria també d'aquesta operació de jugadors que podrien sortir, doncs segurament trobaran, no tenen cap mena de problema ni a Filai ni ningú en trobar un equip.
Vull que ara el Rafa em doni la seva opinió sobre Rakitic a nivell futbolístic, però també a nivell de xifres. Diuen 17,5 milions d'euros, clàusula de 40, acabava contracte el 2015, per tant quedava lliure la temporada vinent. Es precipita el Barça, podria haver esperat que es quedés lliure, o l'operació creus que és molt bona tenint en compte que el Sevilla sempre aspira a treure el màxim de diners possible?
Bueno, como siempre, estas dinámicas no responden a una sola razón. Seguro, sin décima del Real Madrid, el Barça hubiese podido tomarse esta temporada, este mercado, más tranquilamente. Con la décima, si tú lo ves, el Barça es el único protagonista de este mercado. El Atleti, sí, pero más por las salidas importantes que serán Courtois y Diego Costa, y a lo mejor también Thiago y Felipe Luis. Y el Madrid... tranquilo, dijo Ancelotti que después del Mundial esperaremos a ver qué tal. Claro, sin décima el Madrid aquí estaba comprando a 10, 15 jugadores sí. O por lo menos salían rumores sobre eso. Pues yo creo que 17 millones es caro por ser 2015 la fecha límite de su contrato, pero también el Barça necesitaba. Yo creo que 17 millones por Rakitic o 18 también es un buen precio.
Mm-hmm. Víctor, no sé si estàs d'acord amb això que diu en Rafa, tant de la dècima, no?, que ha precipitat doncs, que el Barça fitxi més a correcuita, entre cometes, i d'en aquest preu que dèiem de 17 milions, en Rafa diu que li sembla un pèl car tenint en compte doncs, que l'any que ve acabaria contracte.
Sí, no, home, jo crec que la dècima el que fa és que potser el Madrid es relaxi més en el mercat, perquè el Madrid segurament, si no hagués guanyat la dècima i només hagués guanyat la Copa del Rei, doncs també estaria un altre cop, traient la xequera, no, Florentino? Però el Barça, independentment del que faci el Madrid, sabia, ja fa mesos que ho sabia abans que el Madrid guanyés la dècima, que s'havia de reestructurar completament l'equip. Llavors jo no crec que influeixi. A mi em sembla un molt bon preu pel jugador que és, i tenint en compte els preus que es mouen últimament al mercat, jo crec que és un bon preu. De fet, potser al final seran una mica més de 17,5, segurament, ara es parla
variables, d'això. Sí.
Però bueno, entre incentius i extras o variables seran uns 20 milions. Sí que és cert que clar, el tema que només li quedés un any més de contracte es podia haver baratit més, però també és cert que és un jugador que ha fet un any espectacular i que el Barça no era l'únic club que li anava al darrere. No? Fins i tot s'havia parlat que el Madrid també estava molt interessat. Llavors, només el fet que hi hagi un club com el Madrid també interessat fa que aquest any últim de contracte pues sí, serveixi per treure un preu raonable, però tampoc una ganga, perquè saps que si no pues, te'l pot acabar traient un altre. No? Llavors jo crec que el Barça està actuant bé, ha anat per feina i a tancar-ho quan abans millor. Jo crec que és una bona actuació en aquest cas del Barça.
Bueno, els primers fitxatges Ter Stegen, Rakitic, es reincorporen Deulofeu i Rafinha. Qui us oloreu que serà el proper en arribar a Can Barça? Serà un central? Serà un davanter? Teniu algun nom en ment, Rafa?
Tendría que ser un central, ¿no? Yo diría.
Sí, ya toca.
Hace 3 años que tiene que llegar el central, pues creo que ya ha llegado. Pero los nombres que se, no sé, como dicen aquí, no hacen trempar, ¿no?
No, yo no sé. Para mí, gente, no se dedicará.
Nadie, porque ni Mathieu ni Marquinhos, claro, sí, es bueno, pero dentro de 4 años será el central que necesita el Barça ahora mismo. Miranda, quizá, a lo mejor Miranda.
Víctor.
Jo crec que, clar, una altra opció que estava molt bé era Garay, que també es va dir que el Barça el volia, i precisament avui s'ha publicat, podeu llegir el gol, que el Guardiola se l'emporta cap al Bayern de Múnich. Llavors, ara mateix, sí, a mi Miranda m'agrada, l'opció Miranda la veig bastant fiable, perquè al Barça li cal més, jo crec, un central experimentat que no un central jove en projecció.
És que per això ja tens a Bartra, un central jove en projecció.
Clar, per això mateix, sí, totalment d'acord. Però té pinta que sí que s'està intentant molt el tema de Marquinhos, i jo crec que si s'intenta també deu ser perquè Luis Enrique el vol i Luis Enrique el coneix perquè va treballar amb ell. Llavors aquí se li ha de donar el vot de confiança a Luis Enrique. Jo, si vols, et dic una llista molt ràpida, que tinc feta, de les sortides que jo crec i dels fitxatges que poden venir, que són, vamos,
mira com
12.
Ha fet els deures, el Víctor, mira com ha fet els deures.
Mira, t'ho dic ràpidament, per no perdre molt temps. Jo crec que, bueno, surten, alguns ja ho sabem segur, Valdés, Pinto, Oller, o sigui, els tres porters, Puyol, Alves, Dos Santos ha de sortir, aquest jo crec que ha de sortir, encara que es resisteixi, ha de sortir.
Amb aigua calenta, si cal,
Tello, Alexis, jo diria que al final el Barça intentarà fer caixa amb Alexis, Cuenca, Felai i Cesc, que també sabem segur, i Song. I Song, en principi, també. O sigui, que estem parlant de 12 jugadors que,
sí,
que molts d'ells no eren vitals, uns altres ja ho havien dit, però bueno, 12 jugadors, que és mitja plantilla. I després està la incògnita de Xavi, que jo crec que Xavi seguirà un any més. No més, però un any jo crec que sí. I llavors, arribades al capítol seria...
A veure el que diu el Meca.
I Bojan també.
I Bojan sí, però Bojan no el conto perquè no ha estat a la plantilla aquest any. Per això no l'he comptat. Però sí, Bojan en principi no crec que Luis Enrique li faci...
Liga, i ràpidament, faci possibles entrades.
I ràpidament, arribarien, bueno, Ter Stegen, Bravo, Masip, que és de la cantera, Marquinhos, Cuadrado, Rafinha i Deulofeu també retornen, Mathieu, jo crec que pot acabar venint també. És possible que Royce, com a fitxatge així una mica més estrella, Rakitic i segurament un davanter centre que en funció de si es fa Royce o no, doncs podria ser un Kun, i si no, doncs un Mandzukic, un Llorente, una cosa
un
així.
Un referència,
no?
sí.
Déu-n'hi-do.
I després està el tema Coque també, que ostres, a mi m'agradaria molt, però aquest ja sí que també sortiria molt car.
Déu-n'hi-do. Senyor Meca, que estem parlant amb gent més humil de l'espanyol, què et sembla aquesta llista de futuribles que no li costaria res també tenir l'espanyol si tingués un inversor xinès?
Doncs sí, no seria mala idea, i bueno, jo insisteixo molt en Bojan, perquè bueno, Bojan és un jugador que ha nascut per jugar a l'Espanyol, el que passa que ell encara no ho sap, però sí, qualsevol d'aquests jugadors seria un extraordinari reforç, no solament per l'Espanyol, sinó jo penso que per la majoria d'equips de primera divisió.
Us imagineu a Bojan vestint de...
És que estic convençut, és que això és una cosa que ha de passar, segur, o sigui, amb el temps és una cosa que passarà.
Amb els ulls tancats, jo també ho veig.
Sí. Rafa.
Bé, tenemos el precedente de la Peña, que
sí,
al final salió de ahí...
Verdú.
No, però de la Peña es que salía como la sensación. Yo me acuerdo una final de sub-21, no me acuerdo bien de qué año, eran los 90, entre España e Italia, y los cracks eran Raúl y de la Peña contra la Peña, más que Raúl.
Sí, al FIFA tothom s'agafava de la Peña. Per cert, un altre nom que ara m'ha vingut, Jonathan Soriano, que el tenim per la Lliga Austríaca, més de 40 gols aquest any. Creieu que podria tornar per aquí? Pregunto,
A l'Espanyol, a veure, jo personalment no el voldria, però ni en pintura més. O sigui, és un jugador que bueno, ja va tenir el seu moment, va tenir les seves oportunitats.
Vols dir que se li va donar l'oportunitat a l'Espanyol?
Sí, va jugar a diversos partits. L'època de Valverde, me'n recordo que, bueno, de fet, doncs, va tenir la sort, entre cometes, de que es va lesionar Tamudo, i l'equip al final va tenir que fitxar l'Everton perquè amb Jonathan Soriano es va veure que no era el perfil de futbolista que encaixava la filosofia de l'Espanyol. I ara, que ha canviat molt, doncs, i que segurament haurà crescut com a futbolista, doncs, mira, Després de determinades declaracions que va fer i tal, jo penso que no seria una bona idea reincorporar-lo
a
l'Espanyol.
Descartat Jonathan Soriano, el que no descartem és acabar la tertúlia parlant de Mundial.
Exacte, sí, sí.
I de sensacions que tenen.
Ens queden res, 2 minuts i mig per acabar doncs, el programa d'avui i ho fem ràpidament, doncs fem-nos una pregunta arrel d'aquest Mundial. Víctor, creus que pot haver-hi alguna sorpresa agradable en aquest Mundial? Quina pot ser, per exemple? No ho sé, eh? A mi em ve el cap Bèlgica, però esclar, també té les seves dificultats en els encreuaments.
La sorpresa seria que Messi guanyés el Mundial i ja s'oblidés d'Argentina i ja s'entrés amb el Barça. Doncs, aquesta seria la gran sorpresa, que guanyés Argentina.
I sorpresa positiva, eh? Per al conjunt blaugrana i per Messi.
Sí.
I Rafa, la sorpresa quina seria? Que Itàlia... Bueno. Què?
Mi sorpresa era...
Seria un fracàs no passar del grup?
Mi sorpresa era Colòmbia, però Radamel Falcao, al final, fuera. Mi candidata número uno era Alemanya i Royce fuera. Pues me evito de decir que sea Italia mi sorpresa, que le pase algo a Balotelli. A ver si también.
A la novia de Balotelli.
Uruguay también.
Uruguay també està per allà, sí, sí.
Yo, pero no me gustan mucho los equipos que repiten bloque después de 4 años.
Doncs Espanya és una d'elles.
Espanya és una d'elles, sí.
Senyor Meca, alguna sorpreseta, alguna sensació de cara al Mundial?
Mira, tenint en compte només 2 coses. Primer, que el Mundial es juga a Brasil.
Sí.
I segon, que participarà la millor selecció del món, que és Espanya. Amb aquestes 2 premisses, jo descarto seriament, molt seriosament, el fet de que pugui haver cap mena de sorpresa.
Per tant,
de guanyar,
Estàs avançant la final, doncs,
sí,
Meca.
Sí, Brasil-Espanya.
Bueno, ja ho signaria. I bueno. Probablement, bueno, sí, tant que ho signo.
Bueno, doncs res, tanquem aquí la tertúlia del Zona Mixta perquè volem agrair molt als nostres tertulians que ens han acompanyat al llarg d'aquesta temporada. Rafa Riverso, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Ha estat un autèntic plaer.
Moltes gràcies a vosaltres. Un placer mío.
Fins la propera, Rafa. També ens acomiadem d'en Víctor Malo, un incombustible, ho torno a dir en majúscules. Víctor, moltes gràcies, com sempre, i per les teves col·laboracions al llarg d'aquesta temporada. Ha estat un plaer, també.
Res, moltíssimes gràcies a vosaltres. Per mi també ha estat un plaer i ja sabeu, de cara a la pròxima, a la propera temporada, doncs, per qualsevol cosa podeu comptar amb mi.
Molt Perfecte. Bé, gràcies, Víctor. Una abraçada.
I al senyor Meca, una abraçada ben forta i també moltíssimes gràcies, que és un fidel seguidor del Zona Mixta. Gràcies, Meca.
A vosaltres i, bueno, aquí estarem.
Molt bé, una abraçada, adéu-siau.
Nosaltres estarem aquí també demà dijous. Ho deixem aquí, que vagi...